A l'hostal Punta Marina de Tossa vaig conèixer un japonès desconcertant, que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. A l'hora de sopar, va seure's a la meva taula, després de demanar-me permís sense gaire cerimònia. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava a galtes rosades i a cabell rossenc. Jo estava encuriosit per veure quins plats demanaria. Confesso que era una actitud pueril, esperant que encarregués plats poc corrents o combinacions exòtiques. El cas és que em va sorprendre fent-se servir amanida amb força ceba, digué. Cap i pota, molls a la brasa i ametlles torrades. Al final, cafè, una copa de conyac i una breva. M'havia imaginat que el japonès menjaria amb una pulcritud exagerada, irritant i tot, pinçant els aliments com si fossin peces de rellotgeria. Però no fou pas així. L'home se servia del ganivet i la forquilla amb una gran desinvoltura i mastegava a boca plena sense complicacions estètiques. A mi, la veritat, em feia trontollar els partits presos. D'altra banda, parlava català com qualsevol de nosaltres, sense ni un ombra de cap accent foraster. Això no era tan estrany, si es considera que aquesta gent és molt estudiosa i llesta, en gran manera. Però a mi em feia sentir inferior, perquè no sé ni un borrall de japonès. És curiós de constatar que el toc estranger de l'entrevista li posava jo, condicionant tota la meva actuació, gestos, paraules, entrades de conversa, el fet que el meu interlocutor era japonès. Ell, en canvi, estava fresc com una rosa. Jo creia que aquell home devia ser representant o venedor d'aparells fotogràfics o de transistors. Qui sap si de perles cultivades. Vaig provar tots aquells temes i ell els apartà amb un ample moviment del braç. «Venc Sants d'Olot, jo», digué. «Encara hi ha mercat?», vaig preguntar-li. I em va dir que sí, que anava de baixa, però que ell es defensava. Feia la zona sud de la península. I va afirmar que així que tenia un descans o venien dues festes seguides, cap a casa falta gent. «No hi ha res com a casa», reblà amb un aire de satisfacció. «Viviu al nostre país?» «I doncs, on voleu que visqui?» «Sí, és clar, són rodamons i es fiquen per tot arreu». Me'l vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Fins i tot duia un escut del Futbol Club Barcelona a la solapa. Tot plegat era molt sospitós i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir el sopar a l'habitació perquè estava una mica empiucada. Vaig contar-li l'aventura, adornant el relat amb les meves aprensions. Si molt convé, es tractava d'una espia. «I d'on ho has tret, que és japonès?», em pregunta ella. Vaig riure, potser no de bona gana, compadint la seva innocència. «El conec d'una hora lluny», vaig contestar-li. «Què vols dir, que n'has vist uns gaires?» «No, però els clisso de seguida. T'ho ha dit ell, que era japonès?» «Ni una sola vegada, són astuts. Tu ets algú? Ningú no m'ha dit res, ni falta que em fa. Tinc l'instint esmoladíssim». Ens vam barallar. Sempre em burxa dient-me que som mal pensat i que qualsevol dia tindré un disgusto dels grossos. Com si no en conegués prou. Sembla que es complagui a no raonar i és d'una candidesa increïble. Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap. Perquè mentre es presentin com són, amb la rialleta, les reverències i aquella mirada de través, hi haurà manera de defensar-se'n. Així ho espero. Però si comencen a venir amb tanta dissimulació i de parat full, donaran molta feina. Acabeu de sentir Invasió Subtil, que pertany al recull Invasió Subtil i altres contes de Pere Calders, publicat l'any 1978.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 23 d'abril de 2012, avui és Sant Jordi, i Tirant de llibres avui no podia faltar la seva cita amb la seva audiència. Heu vist que hem començat amb un conte de Pere Calders, avui és el programa número 196, i evidentment, si hem començat amb aquest conte de Pere Calders, no pot ser de cap altra manera, perquè aquest any és l'any Calders, és el centenari del seu naixement, va néixer l'any 1912. Oi que sí, Jordi?
Això mateix, som a l'any Calders, però també a l'any Sales, que és del mateix any, i em sembla que algun altre escriptor que coincideix precisament amb el fet de l'exili i amb el fet d'haver nascut aquest mateix any. Ara no ho facis dir perquè ja n'havíem parlat, de fet. Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit.
T'hem de felicitar, Jordi.
Ah, moltes gràcies, molt amable.
Felicitats per el teu sant. També saludem a la Gemma Grau, que des de la part tècnica, des de la Peixera, ens fa allà un control excel·lent, i a tota la gent que ens està escoltant, esperem que...
I a tots els Jordis, Georgines i Jordines, igualment.
I els que hagin comprat llibres, que seran quasi la majoria roses, doncs també els felicitem, aquests.
Bé, doncs avui tenim, com sempre, un programa molt atapeït. Tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Tenim també Internet Llibres. Avui en Joan ens parlarà d'una societat literària peculiar.
Una societat literària de Gandia, per això es diu Saforíssims, de la comarca de la Safor.
Tenim Lletres i Música, Jordi, avui ens parlaràs de...
Sí, avui intentarem esbrinar a Lletres i Música algun aspecte més sobre el sentit de l'humor. I per donar-li algun títol, el títol seria El rei de bastos.
Tenim, com sempre, microrelats. Avui en Joan ens llegirà tres microrelats de l'Associació de Relataires en Català. No sabies el seu nom, a casa i allò que no sona. I Llibres a la Carta continuarem parlant de novetats i recomanacions literàries, perquè encara que avui ja s'acaba Sant Jordi, de llibres no només s'han de comprar per Sant Jordi, se'n poden comprar durant tot l'any. I per tant, si us podem donar idees perquè compreu i llegiu, doncs millor que millor. I l'Helena Martínez Pons, la nostra envolguda companya, ens parlarà d'un clàssic, d'un llibre de Manuel de Pedrolo que es diu Joc Brut. Com que avui és Sant Jordi, per final del programa farem un noticiari especial, amb atenció especial a les activitats que s'han fet aquí al Baix Montseny, a Sant Celoni, a Palau de Sant Jordi, i acabarem el programa amb la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, que no s'ha volgut perdre doncs, l'ocasió d'estar nosaltres en directe, i per això la tenim a la part final del programa. En Jordi farà la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Ja tenim el nostre cronicurista de les Illes, la Laia Martínez, que em sembla que està amb mòbil per aquí, doncs, passejant per les Illes. Què ens has d'explicar, Laia? Com estàs?
Hola, bon vespre. Bé. Bona diada.
Igualment.
Em sentiu bé?
Sí, fantàstic.
Perfecte.
Sí. Bé, doncs jo encara estic per aquí, per la plaça Major. Ara comencen a desmuntar les paradetes de Sant Jordi, de les llibreries. Bé, un Sant Jordi que aquí a les Illes sobretot ha estat marcat doncs, per aquesta enllaçada general que hem fet pel català. S'ha pogut veure durant tot el dia tant els llibreters com la gent que anava passejant, com tots els escriptors que feien signatures, etc. Doncs aquest llaç de la senyera penjat en defensa de la llengua. Hi ha hagut fins i tot algun moment així de passacarrers, diguem-ne, amb xeremiers, etc., reivindicant que no ens retallin la llengua. I bé, a part d'això, doncs un dia una mica més ensupit que els altres anys, potser també perquè el dia ha estat molt ennuvolat i perquè la gent es mirava més el preu dels llibres, però podríem dir que en general ha anat bastant bé, no? Hem tingut, durant el dematí, hem tingut signatures de narrativa i de poesia, sobretot ha triomfat molt en Biel Mesquida amb aquest Lletra de tu, que acaba de publicar, però també hem pogut estar amb Antònia Vicenç, poeta i narradora, doncs, que també signava els seus llibres tant de narrativa i poesia, i també amb Antoni Vidal Ferrando, que, com us vaig dir la setmana passada, doncs acaba de publicar aquest llibre Els llibres, que també doncs, diguem-ne, que ha tingut bastant d'interès. Tot i així, per Sant Jordi ja sabem que els llibres que es venen no acaben de ser doncs això, no? Ni poesia, ni llibres de grans reflexions, sinó que són més aquesta mena de best-sellers. Us puc dir hores d'ara que aquí el més venut hauran sigut, per una banda, el d'en Sebastià Alsamora, el Premi Sant Jordi de l'any passat, Crim de Sang, i per l'altre el Jo confesso, d'en Jaume Cabré.
Aquí també, però el primer també ha sigut el mateix. Aquí.
Sí, més o menys el mateix, sí, idò, sí. Mira... A part d'això, molt Jerónimo Stilton i tota aquesta altra cosa així més informal, però el llibre dels Antònia Font, que ha publicat l'Enderroc, amb una mica d'història de la banda, i tot això, però bé, en general sí que s'ha vist un ambient doncs, més viu del que pensàvem.
Escolta, volia dir que nosaltres, abans de venir al programa, precisament aquí a Sant Celoni, Òmnium Cultural recollia signatures per la llengua de les Illes i tots tres, els tres que estem aquí a la ràdio, han signat a favor de la llengua de les Illes. Vull dir que ho sàpigues, que també estem a prop vostre.
Perquè moltes gràcies.
Vinga, doncs, perquè ho sàpigues. I hi ha alguna altra cosa més?
Bé, ara doncs podem dir, si hi hagués algun oient que sigués per aquí de vora, encara queda a l'antiga llibreria Àgora, que és ara Associació Cultural, hi haurà doncs unes copes de cava amb els poetes més destacats de les Illes i bé, doncs segurament s'improvisarà un recital de poesia, mentre que també a Can Alcover, aquí a Palma, també hi haurà un recital de poesia en favor de la llengua catalana amb un final de concerts i els Joves per la Llengua, que també seran una mica de manifest, etc.
Doncs vinga, ens alegrem que a les Illes ja sigui, encara que ja sigui el dia ennuvolat, doncs la gent seguiu treballant i diguem-ne esforçant-vos perquè la llengua doncs segueixi sent viva, perquè qui perd els orígens perd la identitat i per això no hem de perdre res d'això.
Exacte, sí.
Molt bé, Laia.
Moltes gràcies. La setmana que ve us explicarem més coses. Ara us deixem que llegiu les vostres novetats que us hagin regalat per Sant Jordi.
S'ha d'aquí 15 dies, Laia, perquè la setmana que ve és pont. I tanca l'emissora, sí. És el 10 de maig i esclar, sense emissora no podem fer el programa.
Haurem d'esperar
una setmana per això només, eh?
Idò, millor, dues setmanes per llegir. Així tindrem més comentaris per fer.
Molt bé.
Tinc una abraçada.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Ara veure. Adéu.
Internet i llibres.
Bé, amics i amigues, a l'Internet de Llibres d'avui presentarem una societat literària. Una societat literària curiosa, i porta un nom ben curiós, que es diu Saforíssims. Saforíssims és el nom d'una societat literària de Gandia, de la comarca de la Safor. D'aquí el seu nom. I què fa aquesta diguem-ne, entitat ficada al món d'internet? Doncs són tot el grup de gent jove i no tan jove, que fan tota una sèrie d'activitats en favor de la llengua. Per exemple, hi ha una mena d'introducció, perquè entengueu de què es tracta, diu: des de Saforíssims, societat literària, pretenem aplegar totes aquelles persones unides per la passió i la pràctica compartida de l'escriptura de creació amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat d'aquest col·lectiu, de vertebrar-lo, de facilitar la difusió de la seva obra i de projectar idees i activitats cap a tota aquella gent amb dedicacions i curiositats afins. Ara per ara hem inventariat al voltant d'una cinquantena d'escriptors i escriptores amb aquestes inquietuds. Gran part d'ells i elles ja formen part d'aquest col·lectiu que esperem continuar eixamplant. Això ho deien el gener del 2011. I també cal dir que dins d'aquests actes de la Setmana Literària de Gandia van presentar aquest projecte amb el suport de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques IMAP. Esmento això de l'IMAP perquè va sortint diverses vegades amb aquest blog que tenen ficat aquí, doncs on hi ha tota aquesta informació d'aquí. Si l'obriu, us ho tirem l'adreça, prepareu bolígrafs, paper i llapis, però és molt fàcil, diu, hi ha una part de seccions on hi ha el blog, l'espai multimèdia, els àlbums, apunts esparsos, notícies, vídeos, això seria l'espai multimèdia, després aforíssim selecció, que són totes les, diguem-ne, ressenyes que fan de llibres d'autors de la comarca, s'aforíssims en reflexió, que són, diguem-ne, propostes, diguem-ne, innovadores en el camp d'activitats a dins d'aquesta comarca. Un altre són escriptors aforíssims, més ressenyes, tauler d'anuncis, textos editorials, etc. I a més hi ha un apartat d'enllaços interessants. Bé, per tot això, si voleu buscar més informació d'això, només heu d'anar a buscar-ho doncs, a les 3ws.saforíssims, sense accent, però en dues esses, saforíssims.org. Aquí trobareu tota la informació que us acabo d'anunciar i que us pot interessar, sobretot aquella gent que, diguem-ne, voleu saber què passa a la Safor a nivell literari, a nivell de llibres. I per això doncs, us oferim amb aquest espai Internet i Llibres.
Lletres i música.
Bé, tothom està d'acord que un dels aspectes que caracteritzen el sentit de l'humor, i avui parlarem o continuarem parlant del sentit de l'humor, és precisament una certa subtilesa, la ironia aquella que ens descrivia el Joan abans de posar-se a llegir precisament la invasió subtil, el conte de Pere Calders. Clar, si no hi ha subtilesa, què pot passar? Mireu, el que pot passar és el que li va passar a un grup de Segòvia que es diu Ardor d'Estómago, que quan va ser, a veure, que va editar el seu CD? El juny del 2010 va editar un CD, no el grup, l'Ajuntament de Segòvia, en tot cas, i dins de l'Ajuntament, perdó, dins del CD editat per l'Ajuntament de Segòvia, editat per la Regidoria de Joventut, hi havia una cançó que es deia Una història real. I, esclar, ningú es va prendre una història real, en castellà. Ningú es va prendre la molèstia de intentar esbrinar, clar, què és el que proposaven en la seva cançó els joves d'aquest grup Ardor d'Estómago de Segòvia. I què es van trobar? Doncs quan ja tenien imprès, editat el CD, es van trobar que la cançó era una mica indelicada amb una figura que darrerament s'ha fet molt famosa, no? O ha estat actualitat per un viatge a Botswana. I què resultava? Doncs que en aquesta cançó d'Ardor d'Estómago, una història real, doncs s'insultava o s'injuriava, perquè el terme potser legal és aquest, unes 20 vegades el rei Juan Carlos. Clar, i llavors van imposar una multa de 900 euros a cada un dels components d'Ardor d'Estómago.
I van tenir més Ardor d'Estómago després d'això.
Clar, el judici va ser precisament el passat 22 de març del 2012. I esclar, sentirem ara, perquè entengueu fins a quin punt manquen de subtilesa els components d'aquest grup, un fragment de la cançó.
Que mató a su propio hermano con una escopeta de caza, quien disparó, el tribunal de atrasar a
esclar, ja us ho podeu imaginar. O sigui, quina gràcia té dir qui mató a su propi hermano con una escopeta de caza? Cap, perquè en definitiva tothom sap que no va ser amb una escopeta de cacera, sinó que va ser amb una pistola, precisament quan el llavors príncep, oi, era cadet a l'Acadèmia de Saragossa. Una pistola reglamentària, diguéssim, militar. I, clar, l'excusa va ser que va ser jugant, no? Però ja és deplorable que la tornada repeteixi constantment, doncs, no el hijo d'algo del rei, no, el que heu sentit, el que heu sentit, Juan Carlos, i després el tillen de bastardo. Clar, com podia esperar aquest grup sortir indemne de vaja, l'edició d'una cançó com aquesta i no haver de passar com van haver de passar per l'Audiència Nacional? En definitiva, oi, Ardor d'Estómago hauria d'haver pres exemple, ens sembla a nosaltres, d'una cançó molt més continguda, una cançó molt més pensada, més elaborada, més senyora, si voleu, una cançó amb molta més subtilesa. Estem parlant de Jo vull ser rei. Què diu Jo vull ser rei? Anem a la lletra, anem a l'essència. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet només per ser fill de papà. L'ha insultat? No. Fer-ho tot bé.
Perquè és molt genèric.
Perquè vol ser rei com l'altre, vull dir.
Exacte. A més, no assenyala molt dit i diu Juan Carlos, com aquests a la tornada. Juan Carlos. No, fer-ho tot bé, mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb el botó engegat. L'ha insultat? No. Doncs, en definitiva, ara sentirem aquesta cançó, que sabem que us agrada a totes i a tots, precisament per gaudir d'aquesta fina ironia, d'aquesta subtilesa que potser aquests nois d'Ardor d'Estómago, sí, doncs l'haguessin aplicat a la seva cançó, es podrien haver estalviat algun disgust. Anem a sentir-la.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Els microrelats.
Amics, avui presentem microrelats, ja sabeu que són uns contes petits, com el seu nom indica. Són seleccionats sense la nostra intervenció, cal dir. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relatalls en Català, emetent els contes que ens proposen dins del projecte ARC a la ràdio. Si volen més informació, heu d'anar a www.associacionrelataires.com i buscar el banner de la dreta on diu concurs de microrelats 2011, Sentiments. Bé, comencem a llegir el primer conte que ens han proposat, que diu No sabies el meu nom. És un relat de Quim Miracle. Exhaust, anaves recuperant l'alè i lentament aixecaves el cos i et deixaves caure al seu costat. Desitjaves aquell cos jove i brut i mai en tenies prou. Mai estaves del tot satisfet. Les males llengües deien que te n'havies enamorat, que eres feble i que havies caigut en el parany més ximple de tots, el de l'amor foll. Tu no deies res. Quan tancaves els ulls, sempre lluïen els seus somrient-te. Quan tot era silenci, la teva veu dolça ressonava a les teves oïdes. Quan eres lluny d'ella, enyoraves el tacte vellutat de la seva pell. Tu no els contestaves simplement perquè no podies mentir-los sense que la veu i els gestos et traïssin. No sabies ni el seu nom. No volgueres saber-lo. Era millor així. Ella tampoc mai no te'l va dir. I el fet que cap dels dos no parléssiu la llengua de l'altre contribuïa a l'anonimat desitjat. I sempre saberes que això no podia passar d'un joc, perquè si no hi prendries mal. Tant de mal com el que ara senties i els teus companys no paraven de vivar, cruels i enfotetes. Les lleis prohibien estimar-vos. Tu ho sabies des del principi, com també que el vostre futur només era fum. Ella també ho sabia, però no tenia res a perdre-hi. Tu sí, i molt. I en el fons del teu cor pensaves que les lleis eren plenes d'odi, que no sabien res del desig, ni molt menys de l'amor, però que s'havien de complir. Això pensaves. I en cap moment sospesares revoltar-te ni cridar aixordadorament la teva passió, ni cregués mai que es pogués vèncer l'odi de mort que campava per tot arreu. L'estimaves, la desitjaves, no podies treure-te del fons de l'ànima, i aquesta certesa et duia a odiar-la, com odiaves tots els de la seva raça. No volgueres mai saber el seu nom, i tu, cur, no feies res, ni tan sols vessar una llàgrima quan els teus companys et digueren que ja n'hi havia prou, que la diversió ja t'havia durat massa, que tot tenia un límit i que aquella mateixa tarda te la prendrien per endur-se-la amb la remesa que havia d'arribar cap a les dutxes. El segon conte que llegirem és el que es diu A casa. Està fet per autora Una Quimera. Feia estona que intentava no mirar el rellotge, però en un descuit va copsar la xifra que proclamava l'aparell digital i, com cada dia en fer-se conscient de què s'aprovava l'hora de plegar, va sentir que se li encongia l'estómac. No és que trobés especialment atractiva la seva feina, és que no volia tornar a casa. Així de senzill. Sabia que trobaria en obrir la porta. Què escoltaria? Què veuria? Sabia perfectament qui l'esperava allà. I la detestava amb totes les seves forces cada cop més minvades. L'odi que sentia envers ella li empentava a resistir, a inventar-se una excusa darrere una altra per ajornar el moment de trobar-se-la cara a cara. Però en el seu interior se sabia condemnat per la resta de la vida a patir la seva companyia, a no ser que succeís un miracle en el que no creia, i aquest íntim convenciment li impedia trobar una solució definitiva a lliurar-se d'ella, per felicitar-la del domicili que compartien i del qual es feia cada dia més ama i senyora, envaint tots i cadascun dels racons amb detalls que subratllaven la seva presència invasora. Per això allargava qualsevol conversa fins que es feia evident que no hi havia res més a dir. També s'havia acostumat a invitar a fumar a qui acceptava fer un darrer cigarret al carrer i fins i tot fer una copa per desconnectar a qui no manifestava excessiva pressa per tornar a la llar. Més aviat o més d'hora, però, conscient de que no podia fer res més, enfilava el camí de casa. De vegades, amb una inspiració sobtada, recordava alguna compra pendent i amb aquesta excusa justificava una altra demora. Uns quants minuts més de llibertat valien la pena. Després d'aparcar el cotxe, pregava per coincidir amb algun veí del carrer, d'aquells que passegen el gos a darrera hora, o amb algú de l'escala amb qui compartir l'ascensor i creuar unes darreres paraules abans d'enfrontar-se amb la tirana que l'esperava. I en obrir la porta la trobava. Allí estava, com cada dia, la seva odiada i fidel Soledat. El tercer conte, Allò que no sona, és un relat de Copèrnic. Només em faltaves tu. Estava a punt de tancar la perruqueria, esgotada, i has aparegut amb la carpeta sota el braç. Ho he de confessar, he tingut un mal dia. El dimarts no solen tenir gaire feina, però ha vingut la pesada de la botiga de roba. I que si ara em fas unes metges aquí, i que si et sembla un cabell una mica recollit allà, i que si potser clareja d'aquest costat, i que si el tim m'irrita els ulls quan em dutxo, i ha sobrearribat a l'última hora després d'haver-nos estat la noia i jo gratant-nos la panxa tot el dia. Però quan ja se n'havia anat i començava a tancar les cortines, t'he vist, com una aparició sobtada, picant amb insistència a la porta. T'has presentat i m'has explicat l'objecte de la teva visita. Encara ho tenia tot obert. Els llums, la caixa registradora, l'equip de música. La noia ja havia marxat perquè a la clienta només li faltava una darrera pentinada. T'he enviat a entrar. No sé què m'ha passat pel cap, potser la gran quantitat de clientes que he hagut de suportar durant aquests anys. Els impostos de l'Ajuntament, els problemes que he tingut alguns mesos per poder pagar l'assegurança social de la noia, què sé jo. El cas és que t'he agafat pel coll amb les mans, exercint una pressió exagerada per la poca força que tinc. Però em posseia una ràbia intensa, descontrolada, una ira acumulada que es concentrava en aquells moments en el teu coll, greixós i suat. M'has donat unes quantes puntades de peu en els genolls que he aguantat gairebé sense sentir dolor. Hem rodat tots dos per terra, quan a la lluita hem ensopegat amb un assecador de peu. Però he aconseguit el meu objectiu. Has inclinat el cap, vençut, mort. I ara que he recuperat el senderi i me n'adono del que he fet, quin problema! Com ho faré per desempallegar-me del teu cadàver? No saps, és clar, ni ho seràs mai, en quina força, en quina intensitat t'ho diu. Per cert, està caigut la carpeta que porta el logotip de l'ESGAE.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, la setmana passada us vam fer alguns suggeriments, sobretot de l'apartat de ficció, de cara a aquest Sant Jordi. Ens va quedar pendent de parlar dels textos de no ficció i hem dit abans que, a veure, de llibres se'n poden comprar tot l'any. No cal que... perquè ha passat Sant Jordi i ja no hem de recomanar més llibres. No, tampoc és això. Doncs bé, volíem parlar-vos d'alguns dels llibres doncs, que ens han cridat l'atenció. N'hi ha un de Joan de Déu Domènech, es diu La batalla de l'ou, que ha estat publicat per Editorial Pòrtic, que té una explicació bastant suggerent. Diuen que un poble que passa gana és un poble mig derrotat. A Catalunya, durant la guerra, se'n va passar molta de gana. Es menjava poc i no sempre en bones condicions. L'oli era negre, també el pa. Als mercats no hi havia arròs ni pasta de sopa. Només es despatxaven guixes i blat de moro. I va arribar el dia en què guixes, naps i remolatges també eren difícils de trobar. Va ser el moment de les garrofes, de les herbes conilleres i d'haver de menjar allò que es destinava a farratge dels animals. I tot això després d'hores i hores de cua. Qui més qui menys, tothom es va primar. I va qui va arribar a perdre 30 quilos. Algunes persones van morir de gana, altres de malnutrició. Per resoldre la greu crisi alimentària, la Generalitat de Catalunya va proposar que tots els ciutadans criessin gallines a casa. El nom oficial de la campanya va ser la Batalla de l'Ou. Doncs en aquest llibre s'explica aquesta circumstància. Un parell de llibres que parlen d'un tema molt més actual, molt més recent que no pas aquest que acabem de dir de la Guerra Civil. Fa un any que van passar els fets de Fukushima i d'altra banda la crisi econòmica ha reobert el debat sobre com abaratir l'energia. Potser cal especialment revisitar el que va passar al Japó per saber com es viu després d'un accident nuclear de grau 7, el més alt en l'escala internacional d'accidents nuclears. Doncs dos periodistes de casa nostra, dos grans periodistes de casa nostra, Lluís Caelles i Sergi Vicente, han publicat un llibre a Vient Edicions, un llibre que, segons diu, canvia la teva manera de mirar les centrals nuclears, transforma la teva mirada sobre la feina dels periodistes i et deixa entreveure la força del poble japonès. El llibre es diu Fukushima, crònica d'un tsunami nuclear. I hi ha un altre llibre, també, doncs, que parla de la mateixa qüestió. El llibre és d'un escriptor que es diu Vicent Martínez Sancho, està editat per Editorial Bullent, i el títol és L'ús de l'energia nuclear, Homo sapiens? Amb signe d'interrogació. hi ha un fragment del llibre que és prou significatiu. Diu: des de l'autoritat moral que puga tindre, com a individu de la meva pròpia meva pròpia espècie, proteste per la insensatesa i estupidesa d'aquells altres espècimens d'homo sapiens, depredadors que estan destruint el nostre món, que confonen la civilització amb la malversació energètica, que malden diàriament per substituir la intel·ligència moral per l'ostentació econòmica, que manipulen informacions, distorsionen la realitat i introdueixen regles civils amorals amb l'únic propòsit d'aconseguir el seu poder, un poder que condueix a la nostra ruïna, que, a pesar seu, també és la seua, la desaparició dels éssers vivents. I l'últim llibre que recomanarem en aquesta secció és un llibre d'Agustí Alcoverro, que està publicat per editorial Rafael Dalmau Editor, i es titula La nova Barcelona del Danubi, 1735-1738. Porta un subtítol significatiu: La ciutat dels exiliats de la Guerra de Successió. I diu el següent: diu, entre 1735 i 1738, a la vora del Danubi es va fundar una ciutat per exiliats catalans, austriacistes derrotats, que ja havien fet tot un periple per Àustria i Itàlia. A la nova ciutat l'anomenaren Nova Barcelona, en record de la ciutat que havien hagut d'abandonar. L'aventura de la Nova Barcelona, establerta en el territori limítrof amb la frontera turca, en terres que les tropes germàniques acabaven d'ocupar, ha estat desconeguda entre els seus connacionals durant segles. Doncs si us interessa aquest apartat, ja sabeu quin llibre heu de llegir. Bé, en aquests moments tenim ja al telèfon la nostra benvolguda companya, Elena Martínez Pons. Molt bona nit, Elena.
Molt bona nit, bon Sant Jordi.
Igualment.
Sant Jordi.
Molt bé.
Escolta,
ens has de... ha anat bé el Sant Jordi per aquí baix?
Molt bé, bueno, molt atiborrat de gent, perquè malgrat que hi havia el cel així tot, bueno, més aviat espès, no ha plogut i, clar, la gent s'ha llançat. Sí, aquí el clima més benigne que aquí dalt, ja
sí,
ho sabeu.
Sí, pot ser, pot ser. Digue'm, què ens vols explicar avui?
Doncs avui us proposo... Bueno, avui el vull dedicar als adolescents, perquè, clar, jo hi he pensat que... Bueno, hi vaig pensar la setmana passada, quan que vaig tenir tant de temps per pensar, que estava fora de combat, doncs vaig pensar que feia temps que no dedicava o no recomanava fer una recomanació als adolescents. I bé, m'he inclinat per Pedrolo perquè no falla mai quan parlem de que els pugui interessar, els hi pugui d'allò, i concretament amb el joc brut, que si bé té una part una mica eròtica, és com que és un erotisme molt imaginat, molt, perquè de fet la protagonista, ara us en parlo una mica quan parli de què va el llibre, doncs està, ara ensenyar la puteta, ara la maga, ara ensenyar la maga, doncs és un erotisme que més aviat és imaginat, no? És buscat per la protagonista, i després aquí ja depèn del lector, clar. Tenim en Xavi, que és un noi molt maco, molt ingenu, molt, en principi bona gent, en principi, que cau enamoradíssim de la Juna. No és una història d'amor, tot i que l'amor, bueno, més que amor, podríem parlar d'obsessió del Xavi per la Juna, no? No és una història d'amor, tot i que hi surt, però és més aviat una història d'intriga, perquè la Juna ni és qui diu ser, ni sembla el que és, ni el que hauria de ser. Llavors, què passa? Que la Juna li fa una proposta a en Xavi d'assassinar una persona, i en Xavi, en principi, per amor, per obsessió, per erotisme, per feblesa, vés a saber, però ho accepta. I no us voldria explicar res més, però aquells que ja l'heu llegit ja sabeu com acaba el tema. És molt interessant. A mi que m'agrada el llibre, que m'agrada pensant en que els possibles actors... Aviam, jo sóc una persona gran i m'encanta, però vull dir, pensant en els adolescents, doncs aviam, parla d'ells, de sentiments de traïdories i de sentiments molt a flor de pell, no? Molt del tot o el res, o m'odies o m'estimes, no hi ha un terme mig, no? I com que els nostres adolescents són així, que tot és molt viuen de pressa i no hi ha una setmana vinent, hi ha un demà i gràcies, i molt m'apures, i doncs és una mica, perquè en total la novel·la passa en 8 mesos, no? A més que es coneixen i la Juna... Juna, que tampoc es diu Juna, però vaja, que li fa la proposta aquesta de l'ha assassinat el seu oncle, que després veurem que tampoc és l'oncle, i mentre passa això, doncs res, pim-pam, molt ràpid, no? Llavors, com que ells acorden no veure's durant un temps, doncs passen uns altres mesos, no? Però en 8 mesos, o sigui, comença i es resol la història. Té un punt en Xavier, no sé si l'heu llegit algun dels que esteu aquí, potser estareu d'acord amb mi,
jo,
no?
Que...
Sí, jo l'he llegit, eh?
Vale. A Crim i Càstig del Dostoievski, te'n recordes el personatge aquell que està com tan atormentat, com es deia, Stasnikov o alguna cosa així? Doncs en Xavier té un punt d'aquest personatge, a mi me'l recordava moltíssim. I, bueno, a Crim i Càstig, bueno, clar, jo he suposat que l'havíeu llegit també, no? Però vaja, un dels personatges, principals, doncs, es dona compte del que ha fet a posteriori, no? De la gravetat de la situació a posteriori. Una mica és el que li passa a en Xavier, no? Que ell veu que el seu ja no és enamorament, que és com gairebé obsessiu. És no poder pensar en res més que en aquella persona. És l'estar amb aquella persona i quan hi és, doncs desapareix la resta, fins al punt de fer qualsevol cosa com tal d'estar amb ella. Clar, els amors adolescents, nosaltres perquè tenim certa edat i potser ja ho hem oblidat, però si algú de vosaltres té bona memòria recordarà que sí, que és veritat, que és una mica del tot o el res, no? Que sense tu moro, és una mica el pensament, no? I les coses que es diuen els uns als altres.
Vols dir com...
Digues.
Sí, com si l'amor fos una droga.
Doncs gairebé sí, Jordi, gairebé sí.
Sí, gairebé es perd el món de vista, això és veritat.
Totalment. És un enamorament absolutament irracional. Sí. Irracional. I per això penso bueno, que els pot interessar, perquè parla de sentiments que ells tenen, ja ho dic, de traïdories, de coses així, que a ells hi passa també això. Clar, evidentment no portat als extrems que ho porta el Xavier, que és el protagonista, però bé, si més no... A veure, ha de ser un llibre molt llegit, perquè jo l'edició que tinc em sembla que és la 37a o alguna cosa així, vull dir que ha de ser un llibre molt llegit. Però tot i així, jo l'he volgut, tal dia com avui, pensat, mira, fa temps que no diem res pels adolescents, però avui, aprofitant que és Sant Jordi, i que la setmana passada no vaig poder intervenir, doncs mira, ho he llançat tot.
Molt bé, Helena, ens alegrem molt que es tornis a estar en bona forma ja... Estem contents que estiguis ja bé i que segueixis allò, fent les teves aportacions a llibres a la carta. Pensa que la setmana que ve per això no serem aquí. No serem aquí perquè fem pont.
Clar, ho he pensat. Bueno, doncs ens parlem.
Nosaltres i la ràdio fa pont.
Dissortadament, però aviat tornarem.
Sí, una setmana.
I tant. I així també us parlo de que us volia parlar la setmana passada, que déu-n'hi-do també. Però bueno, això ja serà d'aquí 15 dies, no podem avançar res.
Molt bé.
Doncs vinga.
Vinga, una abraçada a la
meva. Bona nit i acabeu de passar Sant Jordi bé.
Gràcies igualment.
Igualment.
A reveure.
El noticiari.
Bé, abans de parlar de les informacions de Sant Jordi, per part meva volia recomanar-vos una obra de teatre que vaig anar a veure aquest cap de setmana al Teatre Nacional de Catalunya, Rei i Senyor, a la Sala Petita, que està basada en una obra de Josep Pou i Pagès, aquest gran autor modernista, que probablement el coneixem totes i tots, més que per les obres de teatre, el coneixem més per aquella gran novel·la La vida i la mort de Jordi Freginals. Doncs aquesta obra realment val molt la pena, us la recomano. Bé, tenim en aquesta obra, Rei i Senyor, el drama d'una filla obligada a casar-se amb qui ella no estima. Aquest drama serveix a l'autor per exposar d'una manera radical, poètica i valenta l'acabament d'un món basat en lleis d'autoritarisme secular i la necessitat de la revolta individual com a única opció de vida possible. I tot això amb una eficàcia narrativa, una riquesa lingüística i una profunditat psicològica i emocional pròpies del millor teatre del seu temps. Els qui hi aneu, fixeu-vos en la manera de parlar que tenen els personatges. És realment sorprenent.
Reivindiquem ara que ha fet això Francesc aquí la figura de Josep Pous i Pagès, un gran autor, bastant desconegut per molta gent, però que valdria la pena reivindicar-lo i tornar-lo a posar amb, diguem-ne, amb actualitat. Ara resulta que amb motiu de Sant Jordi es va fer una lectura de La vida i la mort de Jordi Freginals, no recordo si era el Romea o no sé quin espai era, on diferents persones anaven llegint tota l'obra. D'aquesta sencera, d'aquest autor, per parts, cada llegint tros, i així d'alguna forma es torna a recuperar aquesta obra. Hi ha una altra obra que no s'ha dit, que és de l'Ergàstola, que és una altra obra molt important d'aquest autor, que és l'Ergàstola refereix a la presó, també molt interessant i que valdria la pena doncs, que la gent la conegués i la llegís. Bé, dir ja que sobre activitats que s'han fet, parlar de Sant Jordi, de les activitats que s'han fet a Palau. Avui, a dilluns, avui el dilluns 23, s'ha fet al llarg de tot el dia, doncs, hi ha hagut parades de llibres i roses, com cada any, però a més, hi ha hagut a les 5 la presentació d'un projecte de grup de tertúlies literàries de Palau, que serà una mena de grup de lectura que es crearà allà a partir de gent, doncs, que interessi o estigui apassionada per la literatura. A les 6 hi ha hagut un concert de cançó catalana, doncs a càrrec de Marc Sogues i Cesc Martorell, que han fet un cantar cançons d'altres autors molt, realment molt, molt entranyable. I finalment a les 7 de la tarda, en punt, a la plaça Major també s'ha fet la hissada de la senyera i s'ha interpretat a càrrec de la coral i la gent que estava allà, doncs, al voltant, el cant de la senyera. A partir de llavors, sempre a Palau, a l'entrada, a la plaça de l'Església, hi haurà aquesta bandera, doncs, catalana per sempre.
Bé, i qui no coneix col·leccions com Llibres a l'Abast, La Cua de Palla, El Balancí, o encara podríem dir L'Escorpí, per exemple. Sí, estem parlant d'Edicions 62, famosa per aquestes col·leccions. Edicions 62 va néixer fa 50 anys amb la publicació de Nosaltres els Valencians, de Joan Fuster. Van seguir després títols d'èxit, oi? Milers i milers de títols, en concret 5.000. Des de la seva fundació, Edicions 62 continua tenint com a principi l'aposta per la qualitat. Només cal recordar, per exemple, com dues col·leccions emblemàtiques, la MOLC, les millors obres de la literatura catalana, i la MOLU, les millors obres de la literatura universal, també sorgeixen a partir d'Edicions 62.
Bé, més notícies. Parlem d'una exposició que s'està fent des del 29 de març i fins al 15 de juliol de 2012, el MENAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, una exposició que porta per títol Catalunya 1400, el gòtic internacional. Ens traslladem, gràcies a aquesta exposició, a una de les etapes més creatives de l'art de Catalunya. Al llarg del segle XIV es produeix un diàleg apassionant entre els dos pols de la modernitat artística, és a dir, d'una banda França i els antics Països Baixos i de l'altra Itàlia. El nou estil resultant, el gòtic internacional, és un art marcat pels contrastos, estilització i naturalisme, elegància i expressivitat, luxe material i destresa tècnica. Catalunya adopta decididament aquest nou codi estètic i esdevé un dels centres més actius amb artistes de primer nivell, com ara Bernat Martorell, Lluís Borrassà o Rafael Destorrents. El MENAC ha aconseguit reunir un esplèndid conjunt d'obres mestres d'aquest període, entre les quals destaquen les taules del retaule de Sant Jordi de Bernat Martorell, conservades al Louvre, que es podran admirar per primer cop a Catalunya més d'un segle després de la seva exportació, i també d'una valuosa selecció de manuscrits en miniatures, unes peces que rarament són a l'abast del públic. Per tant, sabeu que teniu temps fins al 15 de juliol al MENAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Això és una recomanació per la gent que viu a Palma, que viu a l'illa de Mallorca, no, perquè es fa a Manacor. La institució pública Antoni Maria Alcover i Lleonard Montaner Editors complauen a convidar-vos a la presentació del llibre Dona Sàpiens, quadern de sonets, original de Maria Magdalena, Gelabert i Miró. L'acte tindrà lloc demà, dimarts 24 d'abril, a les 8 del vespre. Això és a la institució pública Antoni M. Alcover, carrer del Pare Andreu Fernández, 12 de Manacor. A Manacor, diguem-ho així, com diuen allà. Intervindrà Rosa Planes, l'escriptora, Miquel Àngel Lledó Ribas, poeta i president de l'Associació d'Homes per la Igualtat, Antònia Matamales, presidenta del col·lectiu de Dones de Llevant i autora de l'obra, i tancarà l'acte la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, Francisca Rufiandis, amb l'actuació musical de Bàrbara Duran Flauta i Francisca Suau Piano, l'escriptora Cristina Salom recitarà alguns poemes.
Bé, potser aquest Sant Jordi algú de vosaltres ha comprat La Dona Veloç d'Imma Monsó, Quan érem feliços de Rafael Nadal, o Crim de sang de Sebastià Alsamora, o encara Memòria d'uns ulls pintats de Lluís Llach, o qui sap si potser el memorialisme li ha cridat l'atenció i ha comprat les memòries de Jordi Pujol. Bé, insistim, sense fer publicitat, però també aquests són llibres publicats per Edicions 62 en aquest moment.
Bé, ja que en Joan fa un moment ha parlat d'un llibre que es diu Dona Sàpiens, doncs val la pena d'esmentar que s'ha publicat també un llibre de Pilar Godellol, de l'editorial Eumo Editorial, que es titula Viatgeres i escriptores. Aquest llibre recupera una desena de periples femenins dels últims 3 segles, 18, 19 i 20, amb un punt en comú. Les protagonistes van voler deixar constància de les seves gestes i descobertes. La Constantinoble de Lady Mary Wortley Montagu, l'Egipte de Florence Nightingale, l'Àfrica de Mary Kingsley, la Polinesia Oriental d'Aurora Bertrana i el Leningrad de Montserrat Roig constitueixen una mostra variada de la presència de les dones en la cultura literària viatgera de diverses èpoques. Amb elles, Pilar Godellol vol fer un petit homenatge a totes les dones que van tenir el coratge d'anar contracorrent quan el paper més habitual era el de quedar-se a casa.
Molt bé, amb això doncs acabem la notícia del diccionari i passem al proper espai.
La crònica.
Tenim aquí el telèfon la benvolguda Empar Morelló des de València.
Molt bona vesprada a totes i a tots.
I bona festa.
Bona festa, molts llibres i moltes roses.
Sí, sí.
Llibres, us tinc que recomanar uns poquets. Hi ha agenda, ja crec que no me donarà temps a explicar. Així que m'afany a dir que Imma i Emma són unes bessones tan iguals com dues gotes d'aigua. Però en realitat diuen que s'assemblen més i que no hi ha per a tant, tampoc, no? Que s'assemblen moltíssim. És la història de Teresa Duran, per a xiquets, xiquetes d'edats més menudes, que podeu trobar a l'editorial Bromera. Diu, t'imagines què passaria si un dia deixaren de ser idèntiques, no tan sols per dins, sinó també per fora? Això és una proposta de Bromera. De Bromera també, ja per a joves, en narrativa juvenil, trobem en Les mars perdudes, que va ser un dels llibres que us vaig recomanar la setmana passada, i bé, i conta la història d'Alicia, que, bueno, del viatge de la seva adolescència, veritat, que vol fer unes vacances, i aquestes vacances se transformen precisament en un viatge d'adolescència, en un viatge de descoberta, i bé, la protagonista esdevé també protagonista d'una aventura màgica i inoblidable, veritat, que canvia la seva vida per sempre. També l'ha dit a Bromera. He triat Poesia, de Vicent Alonso, que només el títol és una preciositat, es diu En l'aspre vent del nou món. Això diu que es publica en Jardins de Samarcanda, i ho fa Eumo Bullent també, Eumo, i és un tas de poesia xulíssim, delicadíssim, molt recomanable. Tinc a Homer, a l'Odissea d'Homer, traduïda, o millor fet, versionada per Joan Francesc Mira, i serà també la meva selecció. És una versió en hexàmetres de l'Odissea, però d'una manera molt clara i molt fidel, amb tota la vivacitat del text original grec. I hi ha una traducció que és un extracte del Camp de mi mateix de Walt Whitman, que se publica en Edicions 95. Ixes són les meves recomanacions per al Sant Jordi d'avui. Si no tinc temps per a res més, us envie molta felicitat i molts llibres.
I, gràcies, no sé, igualment.
I fins a la propera setmana. No, no me digueu que
fins d'aquí 15 dies.
Ah, fins d'aquí 15 dies. Sí, sí, és cert, que fem pont.
Fem pont, perquè tanca l'emissora i necessitem, doncs, evidentment, aquest temps per llegir i per veure què hem comprat per Sant Jordi i començar a llegir-ho.
Exactament. Aquí a València, com comença precisament aquest dijous 26 d'abril la Fira del Llibre, he aprofitat per a fer recomanacions, però hi ha moltíssima programació per a xiquets i molts autors signant, molt de programari. S'ha ajustat el pressupost, però està molt bé, estarà molt bé.
Doncs molt bé, Bart.
Fins aquí a 15 dies que us contaré més coses.
Ens acostem al número 200 del programa.
Ja estem a punt.
A punt. Ja al cap ja el tenim en fresc, però encara falten més coses, encara falten uns 40 setmanes.
Vinga, ja ho raonarem.
Vinga.
Adéu, una abraçada.
Igualment,
una abraçada. Fins aviat.
Aquells.
Bé, i en aquest punt ens toca acomiadar-nos, felicitar-vos a totes i a tots per haver participat en aquesta Diada de Sant Jordi i recordar-vos una frase de Barroés que diu: quatre coses no poden ser amagades durant molt de temps: la ciència, l'estupidesa, la riquesa i la pobresa. Bé, doncs amb aquest pensament acomiadem el programa d'avui. Joan, què més podríem afegir?
Doncs mira, desitgem que tots hagin tingut unes bones compres, que totes les persones que estimeu hagin tingut una rosa i que, a més, doncs, seguiu comprant llibres després de Sant Jordi. Ja ho he dit abans, però cal insistir-hi. Llibres són per Sant Jordi i per després de Sant Jordi, també.
Exactament.
I amb això, doncs, ja acomiado de la gent també, la nostra gent que s'està escoltant. I
fins al dia 7, oi?
Fins al dia 7, exactament.
7 de maig.
7 de maig, és a dir, d'aquí 15 dies tornarem a fer Tirant de Llibres. Fins llavors.
Bona setmana, o bones dues setmanes.
A reveure, i si potser ens heu sentit el dimecres, recordeu que ens saltarem una setmana i que hi tornarem el dilluns 7.
Fins llavors.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.